Totes es coneixeran abans que s'acabi aquest mes. Demà a les 6 de la tarda se celebrarà la primera missa a la catedral de Notre-Dame de París, el dia en què es compleixen 2 mesos del catastròfic incendi que va afectar la seu parisenca. Es tracta d'una cerimònia carregada de fort simbolisme i l'arcabisbe de París serà qui la durà a terme. A l'Eucaristia només hi aniran 30 eclesiàstics, tots ells amb casc, per evitar qualsevol ensorrament del sostre del temple. I també us expliquem que aquesta tarda una 60ena de veus catalanes protagonitzaran un concert de l'oratori musical Episcopus Diàleg Patriarcal a la Basílica de Santa Maria la Major de Roma.
Ràdio Estel.
Si et vas perdre aquest moment.
Ràdio Estel transmet en aquests moments des de la Torre de Comunicacions de Collserola.
I aquest...
Anuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam.
Escolta els divendres a partir de les 5 de la tarda, Ràdio Estel es presenta. Un viatge en el temps per celebrar els nostres 25 anys. Repassa amb Ràdio Estel les veus, la música amb estil propi, els moments històrics narrats des dels nostres micròfons i els programes que han format part d'aquests 25 anys de vida. Recorda, els divendres de 5 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es presenta. Un programa que et convida a viure els millors moments d'aquests 25 anys.
Quarts Premis Fundació Domus Vi. Els premis que reconeixen les persones i institucions que ajuden a la qualitat de vida de les persones grans i amb dependència. 50.000 euros en premis en diferents categories, entre elles les escolars. Els nostres avis, dirigida a alumnes de primària i secundària. I treballs d'investigació sobre les persones dependents, dirigit a alumnes de batxillerat i FP. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Informa-te'n a domusvi.es/fundació i al 945 65 85.
Ràdio Estel.
Habitants del Montperico, bona tarda a Catalunya. Són les 16.04, les 4 i 4 minuts, i això és Montperico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Javier Alfaro, Carlos Farlo i qui us parla, Josep Sánchez. Els comandaments tècnics a Jordi Carretero. Comencen els moviments al mercat de fitxatges i a l'espanyol els rumors més insistents són les sortides. A continuació escoltarem a Pere Arnau marcant les línies mestres que s'ha marcat la direcció esportiva i comentarem la situació d'un cas concret, el de Víctor Campuzano, del que ja vam parlar ahir. Avui és divendres, recordarem els darrers resultats de les seccions, farem un primer balanç de la temporada i parlarem del partit homenatge a Luis de la Fuente. Però abans de tot anem a conèixer l'actualitat blanca i blava que ens arriba de la mà d'Espanyol de Barcelona. Comencem!
Si animes fins a quedar-te sense veu, si penses en gran des que ets ben petit, si creus que la família no és només un cognom, si el blanquiblau és el color de la teva bandera, però sobretot el del teu cor, abona't. Perquè el que es viu a l'RCD Stadium no es viu enlloc. Espanyol de Barcelona, temporada 2019-2020. Més informació a rcdespanyol.com.
Actualitat.
Como vemos, el club está en plena promoción de la campaña de renovaciones, que esperemos que este año sea histórica. Yo me he marcado un objetivo. Bueno, yo no. Quiero ser optimista y espero que el club sobrepase los 25.000. Sería una buena respuesta a esta clasificación europea. Como decíamos al principio, Pere Arnau siguió comentando la actualidad, esta vez en el programa Que t'hi jugues de Cadena SER, SER Catalunya, y los compañeros de la SER le preguntamos, bueno, hizo un repaso general, pero destacaremos un par de o tres aspectos que no quedan claros en la entrevista del pasado de hace un par de días en el programa de TV3, de Sports3. Primero se le preguntaba que cómo se gestionará el estar en tres competiciones a la vez. Esto respondía Pere Arnau.
Bé, tot això, evidentment, us podria contestar el Rufete, però no hi ha cap problema, us responc ràpid. La planificació és flexible perquè no és el mateix caure a la fase prèvia que classificar-te per la fase de grups, perquè els mateixos jugadors tots estan il·lusionats en poder jugar a Europa League. Dit això, en teoria hi han d'haver-hi 6 partits de prèvia que seria pràcticament la nostra pretemporada, excepte dos partits amistosos que hi han previstos abans. Aleshores, tot això és pràcticament aquest període de preparació quan comença la Lliga. La Copa del Rei aquest any, tots sabem que és un partit, no són dos. Aleshores, aquí ja es disminueix l'exigència i després hi ha la competició de Lliga. Aquí el que es tracta és de tenir un bon planter. És veritat que al llarg d'una Lliga està demostrat que els primers 18 jugadors juguen el 90-95% dels minuts. Aleshores, nosaltres som partidaris de tenir plantilles de 21-22, a vegades ha de ser de 23, però com que tenim un equip B que ens demostra que hi ha diversos jugadors que poden estar preparats i, a més, tenim un entrenador valent, aleshores, doncs, aquests jugadors poden tenir l'oportunitat si en algun moment se'ls requereix.
Y evidentemente, como decía Pere Arnau, la participación en las previas de la Europa League puede marcar incluso los fichajes. Vemos qué opina.
Hem d'estar preparats perquè, evidentment, si ens classifiquem per la fase de grup, podem ser un club que al jugador li faci molta il·lusió poder venir probablement d'algun equip gran que no té opció a jugar. I si quedem eliminats, doncs hem de saber que potser hi haurà algun jugador que aspirarà a més. Mentrestant, tenim 23 jugadors amb dorsal. El que passa que el David i el Piatti, com heu dit, doncs no podran jugar. El Olei arriba just. Aleshores, estem parlant de 20 jugadors, 21. I nosaltres el que estem molt pendents és d'aprofitar l'oportunitat que el mercat ens doni per intentar o bé portar un jugador que ens ajudi a complementar aquella posició perquè ens fa falta, com pot ser el porter, que ara mateix només hi ha el Diego López, o algun jugador que ens faci millorar el que tenim a dia d'avui.
Y en cuanto a nombres propios, estos días se ha hablado mucho tanto de Borja Iglesias como de Mario Hermoso, pero hay un tercero, evidentemente durante toda la temporada se ha hablado de que había tres jugadores que realmente estaban en el candelabro, como decía aquel, y el tercero sería Marroca. Y se le preguntaba si había ofertas o si el club se remitiría a la cláusula. Esto respondía Pere Arnau.
En aquest tema, quan parleu de propostes, nosaltres les propostes són les que estan per escrit, perquè hi ha tants rumors i es diuen tantes coses que et tornaries boig. I el dia a dia és molt dens, hi ha moltíssima feina i tenim que seguir construint Espanyol. Aleshores, si no ens arriba res per escrit o reunions formals, nosaltres no estem pendents. Sí que és veritat que el mes de gener va arribar algun interès gran d'algun equip també important d'Europa. Nosaltres vam rebutjar la proposta i a dia d'avui no ha arribat res concret. Sí que és veritat que no tenim la necessitat de vendre i aleshores doncs, ens agradaria que si algú se'n va, algun jugador nostre se'n va, sigui perquè progressi molt, que serà molt bona senyal, o sigui perquè paguen la clàusula o s'apropen al màxim possible.
En definitiva, el discurso de Pere Arnau sigue siendo el mismo. Nos remitiremos a la cláusula porque al Espanyol en este momento no le hace falta vender. Un consejo y seguimos.
Si animes fins a quedar-te sense veu, si penses en gran des que ets ben petit, si creus que la família no és només un cognom, si el blanquiblau és el color de la teva bandera, però sobretot el del teu cor, abona't. Perquè el que es viu a l'RCD Stadium no es viu enlloc. Espanyol de Barcelona, temporada 2019-2020. Més informació a rcdespanyol.com.
Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintorer de Molins de Rei. La natura al seu plat. Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis.
y otro de los nombres propios era el de Víctor Campuzano. Recordáis, ayer en el programa de Monperico estuvimos hablando extensamente del jugador, insistiendo en que fue precisamente Gallego el que lo repescó para el Español. Se había ido en edad, después de la etapa juvenil, al Madrid, y Gallego lo repescó porque confía plenamente en él, y podemos confirmar que en este momento se está valorando la posibilidad de subirlo al primer equipo. De hecho, cuando volvió al Español, se firmó con él un año para el filial y con una opción del club para de 2 años más para el primer equipo. O sea, que a partir del día 1 de julio tendrá contrato profesional. O sea, que no sería raro contar con Campuzano. No sabemos si como uno más de la plantilla o plantearlo aquello, el típico jugador que sube y baja, que entrena con el primer equipo, pero vamos, que va a estar muy cerca, seguro. Un par de consejos y seguimos.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Arnau Baquer Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar, llame al teléfono 640-78-35-63. Promociones especiales para socios y aficionados del Español. Arnau Baquer, su abogado de confianza. 640-78-35-63. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el Español.
Y un par de noticias más que nos llegan de Dani Jarque. Ayer avanzábamos la noticia del posible fichaje de Irene López y hoy el club lo ha confirmado. La madrileña firma por el Español. Viene del Madrid Club de Fútbol, ya sabéis, el Madrid que no es el Real Madrid, es el Madrid Club Fútbol Femenino. Y es una centrocampista que ha sido internacional en las categorías inferiores y con una gran proyección, o sea que el equipo va creciendo. Por otro lado, una mala noticia, pero bueno, ya estamos habituados, es que el Valencia ha fichado al central uruguayo Facundo González del Juvenil B y lo ha fichado por 3 temporadas. Después recordar que el Specials jugará este fin de semana en Paterna la última fase de la Liga Promise, de la Liga Genuine. Va está a 2 puntos del líder, del Celta, y disputará sus partidos el sábado a las 10 contra el Villarreal, el sábado a las 5:30 contra el Valencia y el domingo a las 11 contra el Rayo Vallecano. Intentarán ganar los 3 partidos y, bueno, ver si el Celta falla para volver a repetir como campeones de esta Liga Genuine. Y ya por último, recordaros que la Escola celebrará este fin de semana, el sábado, la fiesta de cierre de curso, el sábado a las 9. La escuela que ha sido para mí uno de los grandes inventos del Español de los últimos años. En este momento ya hay 700 jugadores inscritos en esto que nació como un proyecto y que realmente se ha consolidado, además de ser una fuente de ingresos para el club, también, bueno, ya empiezan a salir los primeros frutos. El primero, Melendo, a ver si hacemos unos cuantos más. Y ya para cerrar este capítulo de breves, ya sabéis que el Alevín está jugando la 26ª edición de la Liga Promais en Villarreal y de momento cuenta sus partidos con victorias, creo que ha ganado a Atlético de Madrid y a Alavés y sigue lanzado hacia el final. Un par de consejos y vamos con la columna de Fran Alaminos. Pues directamente a la columna.
La columna.
Los movimientos de mercado este verano en el Real Club Deportivo Español de Barcelona están esencialmente supeditados a alguna salida que pudiese producirse. Una muy probable, la de Mario Hermoso, y otra en ningún caso descartable, la de Borja Iglesias. Con respecto al madrileño, que ha descartado firmar una prórroga a su actual contrato en el Español, que vence a final de la próxima temporada, queda por ver si será esta por el importe de su cláusula de rescisión cifrada en 40 millones de euros a repartir con el Real Madrid o si su traspaso se cerrará en una cifra inferior a esa cantidad. El momento en el que se produzca ese traspaso marcará el inicio de la incorporación de nuevos futbolistas vía incorporación al proyecto deportivo que este año dirigirá desde el banquillo David Gallego. Porque la casi única alternativa a todo eso será vía fichaje de futbolistas que figuren como agentes libres y vengan con la carta de libertad en el bolsillo. La otra hipotética salida, anteriormente reseñada, la del delantero gallego Borja Iglesias, de producirse, será por el importe de su cláusula de resolución contractual, 28 kilos, y eso obligaría a la llegada de un delantero de garantías que supliese a un futbolista que en su estreno en la élite anotó esa veintena de goles que han sido esenciales en el buen desarrollo de la temporada blanquiazul, con la indudable dificultad del reto en caso de venta del delantero.
Poliesportiu Blanc i Blau, la informació de les seccions esportives de l'Espanyol.
Bona tarda, Arnau. Arnau, va què? Bueno, hem de comentar que al final no va poder ser.
No va poder ser. No ho
Fins
poder
a l'últim segon, eh?
Sí.
Emoció màxima.
Sí, no vam poder fer el ple d'ascensos amb l'hoquei i vam tenir una eliminatòria, la veritat, que bastant desgraciada perquè vam perdre a casa 2-3, allà vam guanyar 3-4, a la pròrroga vam fer el 4-5, vull dir, vam jugar sempre contracorrent i al final vam acabar doncs, morint en les faltes directes, que sembla això com una tendència pròpia de l'espanyolisme, no? Vull dir que al final s'havia de morir d'aquesta manera. Bueno, evidentment ha estat un pal, però això no treu que la temporada ha estat molt bona i que tampoc, doncs, quan perds d'aquesta manera amb una tanda de faltes directes, tampoc pots, amb una cara o creu, tampoc pots dir res. L'equip va saber remuntar, va saber lluitar contra l'eliminatòria que estava en contra i no puc tampoc sentir-me decebut amb això.
El balanç al final de temporada és positiu en general,
sí,
de totes les seccions.
Sí. Hem fet 3 ascensos de 4 possibles, hem fet un campionat de Catalunya amb l'handbol, un sotscampionat de Catalunya amb el voleibol, un tercer lloc amb el bàsquet masculí, hem fet un ascens també amb volei juvenil, vull dir, la temporada ha estat molt bona, i estima, doncs, que la cirereta, que era l'ascens amb l'hoquei, doncs, ens ha quedat allà a 100 metres de la platja, no?
Recordem que és l'equip amb el que es va començar el projecte de seccions,
correcte.
I és una mica el vaixell del...
Sí, era pujar més a Nacional Catalana, que ja és el tercer nivell estatal, el primer català... Bueno, ha estat una llàstima. Això no treu que l'any que ve ho intentarem i segur que estarem allà dalt per tornar-ho a aconseguir.
Sí, però l'important és que ja la dinàmica de les seccions s'ha agafat amb, una mica amb la rutina, amb el sentit de que ja la gent s'està acostumant en els partits, cada vegada hi ha més gent que el segueix.
S'ha consolidat.
Que l'any que ve està clar que tindrem més recolzament.
Així és, Josep. S'ha consolidat i estic molt satisfet en termes generals. I res, ara toca només tancar amb Cluent d'aquest cap de setmana, que fem el trofeu Luis de la Fuente, que juguem a voleibol contra el Futbol Club Barcelona. Sí. I res, tancarem la temporada ja fins a setembre.
Recordem un partit d'homenatge a qui va ser un dels fundadors de les seccions que
així
es va
és.
Deixar. Va ser la notícia trista d'aquesta temporada, no?
Exacte, ens va deixar el mes de març i els 41 anys, i per tant doncs, li rendirem homenatge doncs, amb aquest partit. Ja de final de temporada amb el Futbol Club Barcelona i així tancarem la temporada.
Molt bé, doncs saludem ja els nostres tertulians, Nacho i Julià. Bona tarda, Nacho.
Bona tarda.
I Edgarita, que s'estrena. Buenas tardes, Edgar.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, para que no lo sepa, Edgarita es uno que también se gana la vida con la boca.
Sí.
Pero de forma honrada.
Bueno, a veces, eso lo has dicho tú. Sí, a veces honrada y otras no tanto, pero sí, me dedico a la radio, a hacer comedia, a hacer humor en la cadena SER.
De hecho, a esta hora probablemente te han oído en otro día, ¿no?
Sí.
Porque más o menos coincide...
Pero mucho mejor esta radio. Mucho mejor esta, ahora que
los
no me
colores,
están...
Los colores están claros aquí,
ahora,
¿no?
Ahora que no me están escuchando. Mucho menos, estoy muy contento de estar aquí, un honor, y nada, que tenía ya ganas de venir.
Muy bien. Pues unos consejos y vamos con la tertulia.
Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintoré. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintoré li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintoré.cat.
Masia restaurant de Can Tintoret de Molins de Rei. La natura al seu plat. Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Arnau Baquer Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar, llame al teléfono 640-78-3563. Promociones especiales para socios y aficionados del Español. Arnau Baqué, su abogado de confianza. 640-78-3563. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca la Español.
Recordaros que en plena zona alta, por encima de la diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvain de la calle Santaló, el Bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno. Bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso de sus colores blanco y azules, te ofrece buen servicio en buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvain de la calle Santaló 65. Recuerda, el Rincón perico del Mercat Galvain, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvain, la isla perica en la zona alta de Barcelona.
La sobretaula.
Bueno, Nacho, ja has sentit parlar del teu amic per Arnau, que on tenies ganes
sí,
de
home,
que
sortís. Ja tocava.
Començaves a dubtar de que existís.
Sí, jo pensava que era un cuento que li explicaven els nens. No, sí que és veritat que he trobat durant tota la temporada que intervenissin més que res perquè ara tenim dos càrrecs. Amb el que abans era un càrrec, i que en teoria sempre depenia molt del director general. Ara en teoria tenim director general i un director esportiu.
I costa saber ben bé les funcions, no?
Bueno, costa perquè directament... Bueno, per Arnau, en teoria, cada vegada que surt, tot el que li pregunten és un altre que ho sap, que és el que em preocupa. Sempre m'estranya el fet que la persona que és director general és el que està per sobre de tots. Ja ho va fer al seu moment quan marxa Pau, que semblava que la jugada no anava menys, quan passa allò de Semedo, que diu que ell no sabia res del fitxatge, i a l'altre dia mateix a l'entrevista Esports 3, cada vegada que li preguntaven alguna cosa, no, això ho sap aquest, això ho sap l'altre, no, això no és cosa meva. Hombre, crec que ell, és evident que ho sap, i que aquest paper de fer-se una mica el tonto és una mica raro, perquè tu ets el director general esportiu i és evident que tens que estar a sobre de tot. A mi, ja dic, em va semblar molt lleig lo del tema de Pau l'any passat, de deixar tan malament a l'Ardín, quan ell, en principi, és el seu jefe i portava un any. En teoria, tenia que saber o supervisar tota aquesta operació, és evident, perquè si no, alguna cosa falla. Si el director general no sap res de l'operació Pau, no estem parlant del massagista de l'infantil B, estem parlant del teu porter titular en aquell moment, i era una cosa que feia un any que estàvem tots parlant, i no sabia res. Ve lo de Semedo, no sap res. A l'altre dia a TV3, tot el que li preguntaven, no, això és una cosa que la sap aquest, això és una cosa que la sap l'altre. Jo crec que ell també té que... entenc la seva jugada i entenc que és molt fàcil una mica sempre tindre el perfil aquest baix, que normalment doncs, és molt més còmode, per evidentment, per professionalment...
També és un tema d'estructura, intenta marcar... Però al final sempre estic jo.
Ell és el cap de l'estructura.
Sí,
si tu vas a Roger Guaix, no pot ser que quan li preguntis per la renovació et digui no, això no és cosa meva, això és cosa de la CC. No, a veure, és evident, és cosa de la CC, però és evident que per sobre de la CC doncs, estarà el Filomeno i estarà ell. Ell és el cap. Al final, si tu estàs preguntant-li al cap, ell té que saber de tot. Una altra cosa és que digui, escolta, jo respecto, per exemple, quan li pregunten pel que havien dos fitxatges, jo entenc que em digui, jo no diré això, perquè és evident que no ho pot dir. Però hi ha coses que m'estranyaven, no? El fet de, bueno, no, i per què t'ha dit això, Rubí? Ho desconec. Hòstia, algú tens que saber. Rubí t'ha atacat molt durament. A mi em va sorprendre molt perquè és evident que Pernau havia defensat molt a Rubí. O sigui, li havia fet una defensa forta. A través d'ell, del seu entorn, i ja defensant-lo en els moments més xungos, no fent-lo fora. L'atac de Rubí a Perenau jo crec que és força dur, i tampoc
no,
ve.
No,
és a dir, moltes gràcies, tal. Dius, hòstia, a mi em va semblar una mica... Ja dic, entenc que és molt fàcil tindre aquest perfil baix, que normalment t'acarrega menys problemes i que normalment si passa alguna cosa li acabes fotent la culpa al Lardín o a qui sigui... Però jo aquest any mateix, amb tot el que ha passat, que han passat moltes coses, jo crec que algú hagués tingut, o ell, o Rufete, que per això el van posar una mica per descut d'ell, tindria que haver sortit i haver explicat, per almenys, per què mantenim a Rubi, o quin és el sistema, o si creuen en el sistema aquest, o per què portem a, pues això, a Semedo, quan era un jugador que no té res a veure amb el que necessitava Rubi. Jo no sé, ja dic, amb totes aquestes coses...
Jo crec que també és una mica per no treure la importància al fet de que tens un director esportiu, un director del primer equip, i que la responsabilitat ha de ser seva, i que el que sí que està clar és que normalment no surt mai és Rufete, i quan surt tampoc és que digui que també tira bastantes pilotes fora.
No, està clar, però...
La postura de Pedernau és bastant la del Junco, no?
Per això t'ho dic, però vull dir, que entenent això, si tu vas a un programa i vas a un programa de TV3... en teoria, explicar alguna cosa. I no tot té que ser... Bueno, això ho sap un altre. Home, això ho tens que saber tu i l'altre. I és evident que tu estàs per sobre de l'altre. I hi ha preguntes que a mi sí m'hagués agradat que ell hagués, com a mínim, fet una posició de club que crec que és la que té que tindre. I amb el tema de Rubí, que és un tema que ha sigut una mica... I que ja dic, que li han fet un comunicat, que l'han apuntat directament... jo crec que va quedar una mica fluix tot, però bueno, ja t'he dit, tampoc és que esperés gaire més, eh? No, jo de Perenau entenc que, ja t'he dit, que té aquest perfil baix, l'ha tingut sempre, fa més servir a gent perquè digui el que ell pensa que realment explicar-ho, i bueno, li va bé, li va força bé, jo ja ho vaig dir fa molt temps, jo de grande quiero ser Perenau.
Un Rubi al que tu també defendiste bastant.
Jo
no?
Sí, jo... mira que no soy muy de defender, mira que...
Porque
no
sé... siempre sale mal, ya te lo digo.
Y además que no soy muy de hombres, porque hay gente que dice, no, pues yo con este jugador a muerte. No, yo si un día un jugador que me gusta juega mal, yo digo, vaya patata que le ha salido hoy, ha estado fatal. Pero sí que es verdad que me hizo un poco bandera ahí, porque más que nada por el odio que veía, sobre todo en redes sociales, en Twitter español, porque nos estábamos volviendo un poco locos. Y como decía yo, digo, yo creo que esta gente, y también cuando iba al campo, yo digo, yo creo que han visto los últimos 50 años el Bayern de Múnich, sí. Y yo soy el único que ha visto el español los últimos 50, porque, jolín, este tío, qué mal pasa el balón, Marroca y tal. Yo decía, a lo mejor no estoy viendo el mismo partido que lleva el 96%. Es verdad que ha tenido partidos más flojos. No, él en concreto, o quizá otro jugador. O este Buley solo sabe correr, o el otro tal, el Borja se tropieza con el balón. Yo digo, a lo mejor yo estoy viendo otra cosa. Y entonces sí que me pareció que Rubi estaba haciendo las cosas bien. Y además, yo es verdad que tengo una cosa ahí personal de que una vez fuimos a hacer un programa en Girona, y Rubi era entrenador del Girona. Y estuve como 2 horas dándole la turra sobre fútbol, estuvimos hablando los dos sobre fútbol, y me explicaba el tío cómo, o sea, cómo manejaba, cómo llevaba un equipo, cómo le gustaba, y me quedé enamoradísimo, dije, yo quiero a este tío. O sea, quiero este tío en mi equipo. Y entonces me explicó cómo trabajaba y me encantó. Y yo por eso cuando la gente decía, este no tiene, este pasa de todo, no sé, yo digo, no pasa de todo, si es un loco. O sea, él le encanta.
No, però per ser justos, en altres èpoques et diria, jo per exemple, amb lo de Sergio sí que va ser una casa brutal amb lo de Sergio. Havia, a pretemporada ja s'estava demanant la dimissió. A pretemporada, al quart partit de pretemporada s'estava demanant dimissions.
Sí, però jo insisteixo que Twitter Rubí, no és la vida.
No, és veritat, però és veritat que amb Rubí es té que ser just, que es va jugar molt bé, però després també
sí.
Ha tingut la pitjor ratxa de la història de l'Espanyol.
Totalmente de acuerdo.
La pitjor ratxa de la història de l'Espanyol és dir molt. És a dir, és això, no estem parlant ni d'un Madrid ni d'un Barça, sí, estem parlant una ratxa, la pitjor ratxa de la història de l'Espanyol és molt. Hi ha hagut moments que ha sigut molt dur i tots sabem que si Rubi no tingués aquest component de carinyo que li ha tingut gran part de l'afició...
Exacte,
que te venien projectes això i l'altre, possiblement hagués durat, si hagués sigut un altre entrenador i no haguessin estat els xinos, que segurament amb un perfil Dani, segurament hagués durat sis setmanes. A la sisena setmana que perdem un partit, se'n va al carrer. Aquí, i el que li va passar al camp a Sevilla,
Eso
hi ha algun...
Eso espero.
Hi ha grups de xat que ja estem fent...
Sí, però Nacho, jo en eso tengo...
Per veure el que dura Sevilla.
Yo en eso del 3 de 30 tengo siempre una cosa a rebatir, y es que yo creo que sí que es verdad que no, con números no puedes decir que no ha sido la peor racha del Español, pero yo he visto entrenadores del Español que en solo 5 partidos me han creado muchas peores sensaciones... Sí. Que ese 3 de 30. Entonces, no me creaba
por
ese desaliento.
Aguantó, no hay otra.
Claro, sí. Yo estaba viendo el equipo y decía, jolín, vale, pues hoy hemos jugado fatal y no hemos metido la pierna y tal. Pero luego veía partidos y digo, es que no hemos tenido que perder esto. Es que no se tenía que perder estos dos puntos que nos han metido el gol en el último. Es que no.
Pero Rubí, por ejemplo, hi ha hagut una cosa que jo crec que tots teníem clara que es tenia que canviar el sistema per la manera que s'estava jugant. I jo crec que això, hasta jo que en sé molt poc de futbol...
Les seves declaracions a Sevilla ja ha dit que els sistemes s'han de canviar.
Clar, i crec que ell es tira quasi 2 mesos perdent partits. Tots tenim clar que el sistema l'han vist, jugadors, o sigui, a Mata Ràdio... Hem fet entrevistes a jugadors dient, no, és que nosaltres vèiem que ja sabíem per on te jugàvem, vull dir, els propis jugadors t'ho deien, no és una qüestió que us digui un aficionat, el típic boig que surt d'allà al camp enfadat, no, t'ho deia tothom, estava clar que s'havia de canviar el sistema, estava clar que hi han hagut molts canvis que han sigut molt raros, o absències de jugadors en determinats moments que tothom s'ha quedat una mica, hòstia, i ara, ara per què fem això? Tots aquests components... al final és veritat, hi ha partits com el partit de Sevilla que no mereixem perdre el partit de Sevilla que ens marten a l'últim moment, però...
Contra Levante, però
hi ha, és veritat que hi ha partits que es veuen coses rares i que això possiblement, si es digués Quique Sánchez Flores o es digués un altre, no li haguessin passat ni el 20% de lo que se li va passar.
De totes maneres, sí que és verdad que a lo que decía antes de... Él ha tenido muchas también cosas positivas en plan, por ejemplo, sacar a jugadores que estaban defenestrados y que a lo mejor no iban a volver o parecía que no iban a volver a jugar en la vida y de repente han sido hombres muy importantes. Luego... siempre nos pasa una cosa, hablabas antes de cuando Sergio, llevamos como 10 años o más diciendo que el entrenador no vale, en general, el entrenador no vale.
Nunca vale.
Pero la planificación deportiva y tener a gente, no sé si me están escuchando, como Hernán Pérez o Javi López, que lo quiero mucho, pero y anima un montón y todo... Pero bueno, quiero decir que tenemos jugadores que a lo mejor no están para competir en primera división y a lo mejor es que la planificación deportiva no ha sido todo lo correcto en los últimos años y hemos tenido la suerte que este año o entre el año pasado y este ha salido gente como Melendo, como Marc o que nos han salido bien gente que no contábamos con ellos.
Está claro que Rubio ha tenido méritos, pero bueno, ya es agua pasada,
sí,
como dijo.
Sí, ahora que pierda todo, que pierda todo.
Y ahora volvemos al futuro, ¿no?
Un equipo más que hay que seguir para...
Madre mía.
Ya lo sé, ya por pago,
además,
¿eh?
Además, te tengo que decir una cosa. Fui de los únicos 5 locos, porque nos dijeron que éramos 5, 4, y el chaval ese que corría por Granada, que lo grabaron eso, pues fuimos 4 de Rubí y ese chaval que corría por Granada, los únicos que fuimos a la vuelta de Copa en el Villamarín. ¿Vale? Y en la zona visitante. Y claro, y cuando llegué allí y vi aquello y cómo me hablaban, no, porque nosotros, el Betis... Yo decía, madre mía, ¿no? Nunca pensé que iba a ser más sevillista.
Y volviendo al futuro. Avui escoltàvem a Pere Arnau parlant de que com s'afronta la prèvia de l'Euroleague, no? Que, bueno, com diem, serà la nostra pretemporada, no? O sigui, és una mica feliç, no? Amb tot el que suposa és tornar a Europa, que per nosaltres és el màxim, i ens ho agafem una mica com diem, bueno, sí, a veure què passa, no?
Ho analitzem una mica. La veritat és que em sorprèn tot això, no? Aquesta dinàmica. Sembla que ens juguem exacte un torneig de pretemporada, sí, qualsevol.
I si surt bé, fitxarem.
Sí, sí. I vale, és cert que la primera eliminatòria sembla que no poden tocar rivals de Gran Alcúrnia, però compte, perquè hi ha equips que comencen molt abans que tu. Si jugues amb un escandinau, porten 2 mesos de competició. Si jugues amb un equip de Bulgària, Romania, en porten 2 mesos
de pretemporada, de nada.
Ah, sí. Vull dir, no és pretemporada en absolut. Vull dir, no sé si veurem els Álvaro Vázquez de torn, Pipa, etc. Gent que després segurament no acabarà la plantilla definitivament. Em sorprèn tot una miqueta, no? Evidentment entenc que no estigui configurada la plantilla quan comencin les eliminatòries, ni la primera ni la segona, que espereu jugar, però almenys alguns retocs.
Yo lo que yo entendí es que es más que a lo mejor hay jugadores que quieren recalar en el equipo cuando ven que la UEFA ya está, creo, ¿eh? O sea, a lo mejor...
Esto puede ser un Castilla en Aipes al final, ¿no? Puede ser, sí, al final un Castilla que yo quiera que caiga
solo todo y si entráis. Nos quedarán 2 días o 3 nada más para fichar en esa...
Bueno, pues fiesta, ¿no? Y alegría.
Nuestro, si siempre has tenido un cierto mercado para fichar, ahora... A pesar de que juegues previas, tienes que tener más mercado, porque las estás jugando, al menos. No lo sé, hay cosas que me sorprenden un poco, porque como hay tanto misterio y tanto silencio alrededor de todo lo que sucede en la parcela deportiva...
Como que nosotros nos planteemos, ostras, este año hay que reforzar el equipo, hay que tener un equipo largo, porque hay 3 competiciones y el planteamiento de la dirección deportiva... No, queremos un equipo corto, justo. O sea, no un equipo largo, 22, ya. 23 como mucho, ¿no? Sorprende,
sí,
bastante,
sorprende,
¿no?
Hombre, yo entiendo que si quieres ir a fichar jugadores del Real Madrid, de los cedidos que pueden salir, pues lo harán a última hora, yo qué sé, me invento, los Rodrigo de turno, etcétera. Si salen, saldrán avanzado agosto, pero hay otras posiciones en las que se ve claramente que el equipo necesita algún retoque y estas, pues bueno, no sé, tener un segundo portero, el Español no sé qué espera.
Sí, sí. Yo creo que estará el chino, el famoso chino que se habló mucho de él y luego ha desaparecido, pero imagino que si tardan tanto en buscar un portero será por eso, ¿no?
Yo creo que més que esperar, lo que estan esperant realment és a veure qui marxa. Jo a dia d'avui tampoc mouria ninguna fitxa, a més amb un mercat tan llarg i a més tenint les prèvies, jo tampoc mouria fitxa, perquè clar, canvia molt la vida si ara et venen i se t'emporten a Marroca, se t'emporten a Hermoso i se t'emporten... Imaginem, somiem que se t'emporten a un per 40, a Hermoso se t'emporten per 40 i 28 pel Panda, clar... se't planteja un mercat molt diferent amb 108 milions d'euros a la caixa. Posem que fan això de la 50 i 50 o 54 i 54, però clar, amb 54 milions pots comprar unes coses. Un altre plantejament és que no, al final no se t'emportin a ningú, que també et podria passar. És raro, però et podria passar. Jo crec que, en certa manera, s'està esperant això, a veure realment... Jo crec que la sort que té que tindre l'Espanyol no és vendre, sinó vendre d'hora. És intentar que si passa... que jo crec que algú passarà, perquè és evident que algú passarà. S'ha començat a moure el mercat quan el Madrid o el Barça o aquest ja comencen a fotre calés al mercat, ja tot es va movent. Jo crec que abans o després se'ns emportaran, sí, algú i que tinguem el temps realment per fer-ho.
Però hi ha empeses que ja jo crec que ja es podia saber.
Està clar, però no és el mateix. Però et repeteixo, no és el mateix tindre 108 milions al banc,
sí, no.
Que no tindre'ls. Llavors, clar, si pots, a lo millor, amb 108 milions al banc, portar un recanvi per Duarte, per exemple, o a lo millor plantejar-te, si t'interessa, a lo millor, deixar un any més arrastrant-se al Sergio, o portar un jugador de veritat, a dia d'avui, pues, això, evidentment, és diners. Vull dir, al final, tot això que parlem, al final, un jugador no ve per la UEFA, perquè l'exemple clar és el Betis. El Betis, el nostre entrenador, ha passat de la UEFA i se n'ha anat, al Betis. I per ell és un salt de qualitat.
Objectiu
jo crec que
a Europa.
Al final,
per al bolsillo, sí.
Exacte.
Seguro.
Hombre, no sé si puedes saltar con tanto
billete. Si tu tens 10 milions per un entrenador, portaràs un bon entrenador. I li donarà igual i et dirà no, és que este año es un proyecto largo i ja està. Jo crec que és això. L'Espanyol ara mateix, amb el que té, esperar una miqueta i a veure com es mou el mercat i la pasta que ens entra. I en la pasta que t'entra, llavors sí que aquí és on t'has de demostrar que si Pere Arnau té 50 milions... que ja deixem de fer el misèries i portar a Semedo. Home, portem algun jugador de futbol.
Imagino que deuen tenir una llista de
possibilitats. Que no se caiga con el balón.
Una llista de possibilitats ja
bueno, però és que
fermes jo, i en funció de l'economia.
És que jo el gran dubte que tinc aquest any, per exemple, és... Bueno, no tinc dubte, ho tinc claríssim. Ningú al club tenia planificat el fet d'anar a UEFA, a Europa League. Ja començant per aquí... És evident que tot es canvia en 3 dies o en una setmana i mitja, que pràcticament és quan ens donem compte que, ui, això pot passar. I quan passa, perquè per més que ens diguin, clar, si no una setmana i mitja abans no presentes una gira per Xina, sí, per jugar amb el Paris Saint-Germain. És evident que ningú s'ho creia que podia passar. Quan passa això, té que haver un canvi amb tots els sentits, i potser que en jugadors que tu pensaves, bueno, portarem un jugador, és una mica tal, tens que començar a ser una mica més ambiciós. També pensant que la UEFA, l'Europa League, sempre et pot portar potser 10 milions d'euros més o 15 milions d'euros més. Llavors, jo crec que aquí és on jo crec que l'Espanyol té que esperar, i aquest any, així com altres anys, jo penso que teníem que tindre més o menys pressa.
Sí. No hay tanta presión.
Aquest any estic anant tranquil.
Sí, sí, porque además puede ser el primer año que cobremos una cláusula de verdad. Creo.
Estamos todos expectantes.
Sí, yo estoy ahí ya, como si me dieran el dinero a mí. Como si me dieran el dinero. Estoy ya como...
A lo mejor rascas algo de Coutinho, un otro cop. Sí. A lo mejor, amb una mica de sort, ¿no? Pero al final es así.
Guau, yo lo quiero más que a mi familia. A mi primo lo quiero menos yo que a Coutinho.
Que nos lo cedan.
Con todo lo que está dando.
Réditos constantemente.
Claro, eso es muy grande.
De todas maneras, a mí lo que me sorprende un poco es que siempre estemos pendientes de cedidos del Madrid, ¿no? Que parece que no hay nada más en el mundo.
Ya, yo no soy partidario de los cedidos, porque si te salen buenos, le tienes que pagar el sueldo, y si te salen malos, te los comes, les pagas el sueldo.
Tan malament, històricament, no ens ha anat. Els últims 4 jugadors o 5 jugadors que han portat, amb tots hem guanyat pasta.
Sí, però...
Ens els han deixat i a sobre els hem cobrat. Pel Madrid sí que és per fotre's un tiro.
Después de lo de Didac, el Milan ha sido de las mejores.
Hem guanyat pasta, però sempre pel cantó baix de la línia.
No, home, però...
Bueno, però hem rascat.
Et deixen un jugador, com el seu dia Casillas, Lucas, amb tots hem cobrat. Vull dir, menys Asensio, que Asensio sí que era una cosa que era molt, molt clara, que era un any i un any, però al final a tu et deixen un jugador com Asensio al B del Madrid, el Castilla, potser està guanyant 2 milions i pico. Te'l deixen jugar, sí, no? Tens un tio de qualitat, sí, i amb alguns jugadors, inclús, després et foten 2 milions o 3 milions d'euros, cada any jugaria el mateix.
Luego, ya que ha dicho lo de Asensio, a mí me gustaría recordar que cuando jugó Asensio, los mejores de la temporada fueron Víctor Sánchez y Diop, ¿eh? Lo digo porque es que hay mucha gente que tiene un recuerdo fabuloso de Asensio, y digo, yo debo ser el único que lo vio, que apenas metió la pierna.
Malo, ¿no?
No, salió bien, pero sí, para lo que esperábamos, aunque fuera un chaval de 18 años.
No había jugado nunca en primera tampoco.
Era sí, pero claro, cuando vino y era tan maravilloso todo y tal, yo digo, bueno, este va
más
a jugar...
Más expectativas que realidades.
Claro, va a jugar con el asunto fuera.
Al Madrid tampoco ha acabado de...
Yo lo que quiero decir es que, vale, sí, siempre hacemos negocio con el Madrid, pero nos movemos en la franja de abajo. O sea, no son los grandes negocios, son un poco para ir tirando...
Hombre, Modric no.
¿Qué es
no,
donde hemos estado, no? No, quiero decir, jugadores que ves que se traspasan jugadores por sí. 20, 30, 40 millones, y nosotros nunca jugamos en
pero
esa
es que
línea,
per jugar
en esa
liga. Per tu vols un Illarramendi, perquè ens entenem.
Clar, és el que vull.
Robar, robar, ja està.
Directament fotre un atraco. És a dir, enviar un tio mediocre que et fotin 40 milions. Bueno... Però és que per fer això, jo crec que tens que donar
estem
un salt...
Estem a punt, ja estem a punt.
Tens que donar un salt psicològic. I el salt psicològic és començar a cobrar les primeres clàusules senceres. El dia que comences a cobrar les primeres clàusules senceres, la resta del món ja diu... Ui, aquests no cediran.
El Espanyol és lo contrario que el Barça o el Madrid. O sea, en el Espanyol tú sabes que puedes venir y que te llevarás a alguien por menos de la cláusula. Por ejemplo, el Madrid va a fichar o el Barça van a fichar y dicen a estos le vamos a dar una puñalada, estos le vamos a meter 100 kilos por este chaval que no sabemos ni quién es de nuestro equipo.
Sí.
Y le vamos a meter 100 kilos. Y el Espanyol es justamente lo opuesto. Tú vas a fichar a alguien del Espanyol y hasta el momento, quiero confiar que ahora están trabajando en la sombra. Muy bien. Hasta el momento tú cogías y decías, oye, que este tiene 30 de cláusula. Pero me lo voy a llevar por 10. Y dice, no, llévatelo por 6, ¿vale? Entonces...
No, però el problema durant aquells anys era la pura necessitat, sobretot l'última època de Joan Collet, que ja no traien ningú, deixava un duro en plena crisi.
A mi encara em fa mal la sortida
De l'Eric.
Encara em fa mal, com si fos cosa meva.
Bueno, però és que la realitat és que en 15 dies més ens embargaven el club. És que la realitat és que tenies tot embargat, tenies els drets de televisió embargats, no cobraven els treballadors. És que la realitat d'aquella època... moltes vegades la gent... Bueno, no, no se puede traspasar, no? És que, ningú entenia que amb aquests 4 milions es solucionava simplement el fet de poder seguir tenint el club viu.
Sembla ser que va haver fins i tot un amago de motín en el vestuari. Que això està sortint ara. Sembla ser que la cosa va arribar un moment que algú ho va haver aturat. Em sembla que va ser Javi López que va posar el que havia de posar.
Ves com si sirve, ves com si sirve per cosa.
Clar, però el problema ja no són els jugadors, que al final cap jugadors de primera divisió de gana no es moriran. El problema és que no cobraven els treballadors. Els treballadors que potser un guanyava 1.200 euros, això era el futur. El futur és que s'esperava al final un crèdit per poder pagar els pobres treballadors.
O quan se'n van a Sergio García per entrar diners i intentar equilibrar una mica el que has de. O sigui, les hem passat molt canutes i ara el que volem és jugar a la Lliga dels Grans.
Somos los nuevos ricos. Somos
el Betis. El
2007, la construcción que se compraban todos el Audi TT, pues somos esos. Ahora tenemos un Audi TT.
Estaban mirando los escaparates.
Aspiramos a ser el Betis. Es el culo del mundo.
Leía en Twitter, ya que decir, aunque el Twitter no es la vida, pero a veces te alegra la vida, ¿no? Uno que desde Atlético de Madrid se confirma el español, el Atlético de Madrid pagará los 40 millones de la cláusula de Hermoso. Ostras,
venga, se confirma. A mí me encanta eso porque me dicen, creo que han dicho que Hermoso se va y digo, ¿quién te lo ha dicho? O sea, ¿has hablado con Hermoso? O a lo mejor, porque ponen, no, confirmada noticia, ya está. Y sí, miro sí. Y digo,
pero ¿y quieres a buscar? Mira si sí, mira, sí. Que tiene 200 seguidores, ¿no?
Sí, bueno, ya no tanto el número de seguidores, sino que ves los tweets de abajo en plan retuiteado pantomima full, ¿sabes? Un poco que dices, ¿quién eres? ¿Eres el representante de Hermoso o algo?
De todas maneras, ya nos gustaría, ¿no? Que por fin sería el bombazo. Comença per aquí, no?
Home, si venim Hermoso per 40 milions, l'acompanyem a l'aeroport. Això està clar. Anem a fer el pont aèri amb ell o l'AVE aquí a Sants.
Fem al revés, el que fan els Madrid i tal, quan fan la presentació d'un jugador, que omplim el camp, nosaltres omplim el camp per acomiadar-nos.
No lo llenamos en todo el año, lo llenamos ese día.
I el mateix dic amb Borja, vull dir, si demà et venen a 28 milions, que hem de descomptar el milió i algú que li tocaria al Celta perquè té aquest 5% extra, al final ens queden 26 milions, dius, ostres, 20 gols, 16 milions de plusvàlua i pots anar al mercat a fitxar un... Són negocis que són rodons.
I si se l'emporta Rubi, que anem a donar-li les gràcies també.
Mentre garantim el cobrament, no? Perquè ja es volien escaquejar dels 900.000 euros. Si garantim el cobrament, em sembla perfecte. A mi, al final, que tothom passi per caixa. Si s'ha d'anar de jugadors, que és la nostra realitat, perquè és la nostra realitat, la de 18 clubs de primera divisió, i el Madrid i el Barça, tot i així, alguna vegada també hem decidit vendre's algun... fem caixa i venem-los bé.
I tu, que eres del mundo del humor, supongo que David Gallego da juego por un tubo.
A mí me encanta.
¿No?
O sea, yo soy fan, pero... O sea,
hacía tiempo que no teníamos un Camacho, ¿no?
Aquello, sí, sí, sí. Además, un tío que dice...
Que suda la...
¿Sabes esa gente que le pasa por el cerebro lo que van a decir y dicen, no, para un momento en el filtro y él lo tiene roto, el filtro, la depuradora esa no le funciona y él lo suelta? Y yo soy fan de eso. Pero luego tengo que decir que mucha gente tiene una perspectiva de Gallego de así alocado, sobre todo cuando habla y todo eso, pero... Yo tengo amigos que han trabajado con él o que han trabajado en el club y eso, que... No voy a decir el nombre porque ya no trabajan en el club, así que... Bueno, que han trabajado con él y dicen que tácticamente y trabajando que es un animal, o sea, que es muy bueno. O sea, que no es solo el, venga, vamos al campo a correr, sino que el tío tiene su...
La imagen de...
Veient com juga el B... Ja veus que l'equip juga bé, que els nanos juguen bé.
Sí, que hi ha entrenadors que són de... Vinga, salimos, va, haced lo que queráis. No, que ojo,
el problema és que ja sabem que al final gran part de la premsa el que vol és que la mimin i el que vol és un entrenador que pugui parlar menys, que el truqui, que li expliquin coses i tal. I el gran problema, al final... Tu deies Camacho, jo et diria Paco Flores. Al final és més Paco Flores que una altra cosa. Jo hi parlava... amb un de comunicació del club i li deia, tindreu feina, no perquè sigui mala, o sigui, perquè crec que és el típic entrenador que si les coses van bé, més o menys tot anirà bé, però si van malament,
si
ja
punxes,
a veure l'altre dia, simplement li va simplement fer un petit toque i ja li va, jo mido tanto, tal, pum, pum. Clar, això és el que parlàvem, la diferència amb Rubi, que perds 5 partits i et deixa anar un parell de mocs així a la sala de premsa, i segurament la premsa no li aguantarà. A Javier mateix li fot dos mocs d'aquests i ja tenim guerra. Llavors, jo crec que això és una de les coses que té que polir. Sé que és quasi impossible, perquè al final és el caràcter de cada persona.
És la seva personalitat.
Però sí que és veritat que tenen que intentar al màxim polir una mica això i intentar que entengui que ja no està segona B, que no, les paraules pràcticament no tenen repercussió...
¿Y si
no
es su encanto? Ningú. ¿Y si al contrario es su encanto y eso le hace ir
sí,
a mejor?
Pero recuerda que el primer partido que dirigió al primer equipo ya lo expulsaron.
Sí, pero...
En la media parte...
Y estábamos... Y todos fans. O sea, estábamos todos... ¡Qué grandes! Es que yo soy muy seguidor. Ahora sí, ya, es verdad que yo he dicho antes que no era de hombres, pues soy de gallego a muerte. Gallego sí, lo quiero. Tiene una casa en mi habitación... Tiene una habitación en mi casa cuando quiera.
Pero van a tot bé perquè van a tot bé. Perquè sí, va salvar l'equip, perquè es van guanyar partits i tal. Però ja t'ho dic, jo sempre intento posar-me amb la part dolenta, amb la part... que les coses no funcionin com li va passar a Rubi, si tens aquest tipus de caràcter una mica complicat, és evident que la gent se't posa de cul. Llavors, jo crec que aquí sí que tindria que ser una feina una mica de bany i massatge, de dir, tranquilo, no, però anem a intentar...
Ja tenim molt clar que la premsa anirà a punxar-lo, perquè si saps que tens un entrenador claro, que si el punxes salten, aniran a per ell, perquè mal. Tothom busca un titular.
Sí,
no?
I, bueno, és una persona, doncs, com ha dit l'Edgar, que tot es filtra, vull dir.
Sí, no,
és absolutament natural, això té aspectes positius, algun de negatiu, que a vegades doncs, has de saber una mica doncs, lídia amb els comentaris, però tot anirà en funció dels resultats, si és al final... Al final tot es mou en paràmetres. Si comença a jugar com ha fet Rubi els primers partits, tot serà en lluança. Si comences amb 5 derrotes, doncs entrarà l'espasa pel darrere.
I també me gusta que el club ha dejado claro que ahora el que manda es gallego y le van a escuchar en todo. O sea, que parece
bueno,
que
veces, si es veritat, esperem que sí.
Que eso, parece... lo han dicho muy a lo... Le vamos a escuchar en todo y el otro habrá dicho, ahora vais a flipar.
A veure, és veritat. Per això és molt fàcil de dir, però després amb els entrenadors de la casa sempre són els que cobren menys, els que se'ls donen menys recursos, menys fitxatge.
Insisteixo que això és el que jo li vaig dir a Rubi, a la cigronada, quan li vaig dir, ja saps que el de casa sempre és el primer Hombre. Que no se li respecta. I ha sigut al contrari, perquè amb ningú...
Bueno, en matèria de fitxatges també no se li va fer gaire cas, eh? Bueno, sí, en matèria de fitxatges, ell va agafar, va ser tolerant i va dir, mira, escolta, jo m'apanyo con esto. Jo m'apanyo, però vull dir, li van donar Rosales i Borja va marxar a Gerard, però vull dir... Això amb Quique hagués estat un escàndol.
Sí, no, el primer any...
Quique hagués estat un escàndol.
Rubi va tragant tot.
Sí, però això de los de casa, eso es totalmente cierto, porque yo he visto aplaudir a Caicedo dos partidos después de autoexpulsarse con el Eibar, aquello que casi nos cuesta la vida. Y la gente aplaudiendo, yo digo, lleva como 2 años y medio sin correr. O sea, ya no digo un poco un partido que le ha salido mal, digo, es un hombre que lleva como mucho tiempo
però,
sin...
Però a diferència, per exemple, de Quique, a Rubi no se'l va enganyar.
No,
jo crec que a Quique sí se l'enganya. Jo crec que a Quique se li ven una moto, que tots ens la creiem, i quan arriba l'estiu i ell i l'Ardín comencen a trucar a determinats jugadors, truquen a 3 o 4 jugadors de qualitat, i mig tenen tancat 3 o 4 jugadors de qualitat i li truquen de Xina i li diuen no.
No
hi ha pasta, ni se va fitxar a tot esto. Jo crec que a ell sí se'ls enganya. Rubi sap el que ve. O sea, tota aquesta història, mitja part del comunicat, de jo... No, tu pensaves? No. Perquè ja des de fa un any i mig es va dir meitat pel fitxatge, o sigui, estic a vendre un jugador per temporada, el bo, lògicament, i la meitat anirà per fitxatges i la meitat anirà per aquí. Ho sabíem tots, vull dir, aquí ja Rubi no podia vindre, i a més, hòstia, ara que no me vagi de Mourinho, no ha empatat amb ningú. O sigui, Rubi, quan ve l'Espanyol, havia entrenat a 2 equips de primera que els havia baixat a segona divisió, en mig any, i estava entrenant un equip de segona divisió. Vull dir, no, tampoc era un entrenador que pogués vindre aquí demanant a Cristiano Ronaldo, hombre.
És que el comunicat que jo no li faria massa cas perquè què has de dir? Si fas un comunicat, pues evidentment tot el que faràs
serà... Muy largo.
Intenta...
Muy largo.
No me lo he leído entero.
Yo tampoco.
Porque digo, ¿para qué? Si es que es normal. O sea, ¿qué vas a decir? Pues todo lo que... Intentar plantearlo
fino.
Todo desde tu
óptica. Poco fino.
Hay que ser más claro. Me voy porque la oferta es mejor y punto.
No, però jo crec que és un comunicat que li fa pocs favor a ell.
Clar.
En el sentit de que...
Pitjor. Si no fas una roda de premsa, no fas un comunicat.
Haguessi quedat molt millor simplement fent un comunicat, el típic comunicat...
Que ho ha fet després.
Más menos intentant agrair a tothom, claro, tal... entender que me he ido... Bueno,
nuestros
por la circunstancia,
caminos
tal,
se
exacto, así. Bueno. Vale, allò de te llamaré, sí, ¿no? Sí. Lo de la discoteca.
Quedamos tal, como amigos.
Quedamos como amigos, pero
el penúltimo te lo doy mal, ¿no?
Exacto. Vale. Al final, fes-ho i ja està, i acaba. Però, ja dic, i sobretot m'ha sorprès l'atac bastant bèstia, ja t'he dit, als que en teoria eren els que més els han defensat. En canvi, en l'afició, que jo esperava que li fotés més canya a l'afició, que és realment la que s'ha sabat amb ell, a l'afició pràcticament no l'ha tocat. L'ha tocat als seus companys, cosa estranya.
He perdut la confiança, que no el meu respecte, Allò em va sobtar molt. He perdut la meva confiança quan ells, quan amb els que els hi ha perdut, són aquells que li han tingut tota la confiança,
sí,
del món. Vull dir,
que li han demostrat sempre.
L'han aguantat el 4-33. Vull dir, això sí que m'ha deixat a mi molt sobtat, no sé.
I l'atac de Banyes, de que Chendo se reunia conmigo i con otros entrenadores, sí.
Bueno, però, bueno, això, ja va deixar anar allò de... Chendo no me ha dado cariño, home. Anar a buscar cariño amb la cara que té Chendo és una mica...
Si esperes cariño de Serra Ferrer... Va...
Sí, però vull dir que... Bueno, ja Serra Ferrer ja està fora, eh?
Una setmaneta, ja no té coixí.
Sí, sí, ja
ara
està.
Ara se li ha marxat... I té a Juan Manuel Catalán, que va fer 5 pàgines contra Serra Ferrer, que una mica més el posen a la presó, que està desitjant que tot el que sigui Serra Ferrer marxi malament. Vull dir que...
O sigui, ho té perfecte.
Compte la feina que té allà.
I el gran projecte. Bueno,
sí, bueno, el gran projecte, perfecte. Cadascú creu el projecte que creu. Vull dir, això és molt...
Ganar el derbi este año. De momento, ganar el derbi tienen como proyecto, ya veremos.
Sí, porque Europa le queda muy lejos.
Sí, está demasiado al norte.
Pero bueno, nosotros estamos ahí con Gallego y con muchas ganas ya de que empiece.
Sí, sí, estoy loco. Yo solo quiero ruedas de prensa. O sea, tendría que haber... El canal español, siempre pedimos un canal en la televisión del español, pero todo el rato ruedas de prensa de Gallego. Y venga, pero ya preguntándole...
Una pretemporada de ruedas de prensa.
¿Qué te parece
a lo entrenador.
Sí, sí, pero ¿qué te parecen las películas basadas en hechos reales? ¿Vale? Cualquier cosa. Y él ahí, sí, porque no sé qué.
A Costa del Madrid, que te pone todas las copas de Europa seguidas.
Eso,
¿no?
eso. Pero solo rueda de prensa. Y venga, y otra. Y ahora hábleme del infantil. Aunque no tengan, da igual, háblame.
Y además es fácil por decirle, mira lo que han dicho en Can Barça de,
sí,
en España.
Además dicen que tú entrenabas, pero así tal, regular, y que no sacaste a ninguno. ¿Cómo? Ya, pum,
que
ya
siempre
está.
Que ganas
de 4 horas.
Es de churro.
Canal de pago fijo, canal de pago fijísimo. Movistar, aquí hacemos un llamamiento. Canal Gallego, ya.
Que siempre ganas los derbis son por casualidad.
Sí, ya suerte, está. Siempre
y,
suerte.
Y venga, ya lo sueltas.
Ya está.
Bueno, esperemos que esta semana por lo menos alguna noticia tengamos. Yo es que estoy deseando ya que se confirme la noticia.
Tranquilos,
esta que
lo que decía Nacho, tranquilos.
De cláusula Hermoso, ya lo han dicho en Twitter, ya está, ¿no? Debería salir.
Bueno, ha salido también que Ibrahim ya estaba hecho, ha salido muchas cosas.
Sí, ahora Ibrahim dijo, pero no, que no le consta.
Que no le consta.
Que no sabe quién es. Estaría bien que dijera, es que no sé quién es ese chaval.
Sí, me suena, a veces va de blanco.
Yo te digo una cosa, con el tema de Perarnau, yo conozco gente que se ha jubilado así, ¿eh? O sea, en plan, que han empezado, no, ha sido el otro, tal, no sé qué, y se han jubilado, ¿eh? Y se han pillado una buena paga.
Me acuerdo de un directivo que de otro sector, del sector de la radio, precisamente, que decía
ahí
que
hay muchos.
Era la táctica Junco, ¿sabes? Que cuando vienen siempre sí, sí. Balanceas, pero nunca te quiebras.
No.
Aguantas bien los palos y sabes estar ahí a las buenas y a las...
Home, a l'època de Joan Collet, estan pràcticament els últims, va sortir aplaudit. I mentre tothom insultava el Collet, era una cosa fantàstica. Tothom deia, no, hem fet... Perarnau és un geni. I estàvem els penúltims. Te'n recordes quan va marxar pràcticament que era Nadal i tal?
No, no, encara més. O sigui, jo crec, no recordo, ara sí, de moment, cap ningú de l'Espanyol que hagi sortit i hagi tornat. O sigui, i ella se'n va anar quan va voler, o sigui, pels problemes que siguin, no sabem ben bé per què va ser, i en el moment que va dir...
Mai va marxar.
Torno.
Però mai va marxar.
Estava en la sombra, però este és muy en la sombra, ¿no? Però bueno, tenia...
Estava ahí acariciando el gato, como...
És una persona que tampoc li agrada molt expressar-se públicament, no li agrada, doncs, aquest xoc frontal, li agrada molt més treballar, doncs, en perfil baix, com deia el Nacho. Bueno, jo crec que fa molta feina, que també la fa. El que passa que moltes vegades... No sap molta gent explicar-la.
A la més lletja,
sí, o el club no sap explicar molt bé el seu rol, Josep. A vegades el club tampoc sap explicar molt bé el seu rol. Ell té mil funcions ara, quasi en tots els temes mèdics, quasi en totes les acadèmies, té 50.000 funcions.
No, recordem quan havia de fitxar només jugadors a segona, perquè no hi havia absolutament...
Totals,
menys 5 milions, no? Que empezàvem sí, la temporada menys 5
milions. I...
S'ajuntava entre... Bueno, tu
i algunes taranyines a la caixa.
Sí.
I en aquell moment vam salvar la categoria. Que
sí.
Que tant, aquest sí que era l'objectiu.
Amb l'Anzarote.
Que l'Anzarote,
sí. Que zurda de oro. Corria menys que jo, eh?
Jo també entenc aquestes entrevistes com les de l'altre dia per ell, coneixent-lo com és, i les maneres, doncs, ostres, són un marrón. Perquè no és una persona que li agradi, doncs, sortir aquestes líders, no? Però bueno.
Sí, si no li agrada el cos a cos, no li agrada.
Bueno, és legítim. Hi ha gent que treballa amb el cos a cos, gent que treballa sense el cos a cos.
A mi el que em agrada és sempre que insisteixen que estamos trabajando mucho. Jo me'ls imagino com amb una mina ja picant. Bueno, se'ns acaba el temps, ja sabeu, demà més.